Més d'una vintena d'entitats de Bellvitge s'han unit davant la recent organització de les anomenades patrulles ciutadanes al barri. En un comunicat que han emès avui, rebutgen aquest moviment i demanen a l'Ajuntament que actuï amb urgència per garantir la seguretat al barri i implementi mesures de seguretat efectives i dissuasòries. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta qüestió. Abans fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. A motiu del Dia Mundial contra el Tabaquisme, avui coneixerem el cas de l'Òscar Notario, que segueix tractament a l'ICO per deixar de fumar. Un ensurt de salut ha estat el motiu pel qual ha decidit posar-se en mans de professionals.
Justo el día 5 tuve un neumotórax, entonces cuando pasas por una situación así tan complicada como la que yo pasé, que ya te falta el aire, estás en urgencias y decidí dejar de fumar.
Els productes ecològics i el consum responsable de biocultura omplen des d'avui i fins diumenge el recinte de la Farga Centre d'Activitats. El Saló arriba a l'Hospitalet amb 400 expositors, més de 300 activitats i s'esperen uns 50.000 visitants. I en esports ens centrarem en la S, que complirà 10 temporades a la Primera Nacional Femenina de Waterpolo, una estabilitat que enguany ha dut el conjunt de Judit Pujol a completar una temporada de nota en un any amb molta igualtat i on la S sempre ha estat molt competitiu.
Estoy muy contenta, ha sido una temporada muy dura porque todos los equipos tenían mucho nivel, todos queríamos salvarnos, nosotros conseguimos la salvación hace una semana. La próxima temporada será la décima, que estaremos aquí en la Liga Nacional, significa que es un equipo consolidado.
Davant la recent organització de les anomenades patrulles ciutadanes al barri de Bellvitge, més d'una vintena d'entitats veïnals i teixit comercial del barri s'han unit per rebutjar aquest moviment i demana a l'Ajuntament que implementi mesures efectives per dissuadir la delinqüència.
Esta vez la gente va a estar organizada y va a estar dispuesta a defender el barrio de la gentuza que viene aquí a aprovecharse de la gente mayor y hacer el mal.
Missatges com aquest demanant l'organització de voluntaris en defensa del barri de Bellvitge s'han vist en les últimes setmanes a diverses xarxes socials, acusant obertament un determinat col·lectiu de cometre delictes contra la gent gran.
Assaltos de un grupo de magrebíes que circulan en patinete.
Avui, més d'una vintena d'entitats a Bellvitge han emès un comunicat manifestant el seu rebuig a moviments aliens al barri que fomenten el discurs d'odi.
Tu imagínate una patrulla vecinal. ¿Quién determina que ese es un delincuente o quién no? Porque por ahí corren de que si son críos con vestimenta negra, en patinete. Eso no indica de que sea ningún delincuente. Nosotros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Estamos en un estado de derecho y lo que tenemos que hacer es presionar a les autoritats perquè hagin el seu treball.
Estan fent les mateixes dinàmiques que han donat a alguns els vots per arribar al Parlament espanyol o al Parlament europeu. S'estan repetint, estan buscant interessos personals. El que més m'enfada de tot això és que estan buscant crear la sensació amb persones que estan en una situació de vulnerabilitat, que són les persones grans que han viscut aquí en el barri des de l'inici, que han construït el barri, que han dedicat els seus esforços a construir el que és avui el barri i a crear-lo.
Per tot això, demanen a l'Ajuntament que actuï amb urgència per garantir la seguretat al barri i implementi mesures de seguretat efectives i dissuasòries.
Les dades en el cas de Bellvitge diuen que és un barri que té uns indicadors molt raonables. Sí que és cert que s'han produït alguns incidents totalment aïllats, però que justament arran d'aquesta pressió i, de fet, el dispositiu Campai de la setmana passada va tenir una presència molt notable justament en el barri de Bellvitge i això també ha fet que torni a una normalitat encara major. I, de fet, els propis convocants de la manifestació de l'altre dia són persones que no viuen al barri de Bellvitge, que tenen una vinculació amb partits d'extrema dreta i, per tant, tenen un interès claríssim en desestabilitzar i malmetre tant la imatge, el bon nom i la convivència en els nostres barris. Aquest discurs d'odi, de rebuig, no tindrà lloc ni a Bellvitge ni enlloc.
El motiu del Dia Mundial contra el Tabaquisme, que es commemora aquest dissabte, 31 de maig, hem volgut acompanyar un jove que segueix tractament a l'ICO. Un ensurt de salut ha estat el motiu pel qual ha decidit posar-se en mans de professionals per deixar de fumar.
El 5 d'abril, la vida de l'Òscar va fer un tomb.
Justo el día 5 tuve un neumotórax y el neumotórax ha sido debido al tabaquismo. Entonces, cuando pasas por una situación así tan complicada como la que yo pasé, que ya te falta el aire, estás en urgencias y decidí dejar de fumar.
L'Òscar té 42 anys i fa gairebé dos mesos que no fuma. Avui té visita de seguiment a l'Hospital Duran i Reinals, on li mesuraran el nivell de monòxid de carboni i la capacitat pulmonar. I també li faran preguntes diverses per valorar com evoluciona el seu tractament. Preguntes que miraran de determinar el seu nivell actual de dependència del tabac.
El que intentem és que redueixin el consum de tabac, que allarguin la primera cigarreta del dia com a mínim mitja hora després d'esmorzar, això és molt important, que no fumin a casa, que no fumin al cotxe. La teràpia l'únic que fa és complementar això perquè ho passin el millor possible dintre de que bueno, deixar de fumar pues és complicat.
El resultat és molt bo. L'Òscar té ara els pulmons en bon estat de salut, com si tingués 33 anys. Abans del pneumotòrax, l'Òscar era un fumador de paquet diari, amb fàrmacs, pegats a nicotina, alimentació saludable i, sobretot, motivació. L'Òscar està aconseguint deixar el tabac enrere.
Por la mañana, con el café con leche, me fumaba dos cigarros porque uno me sabía poco. Y ahora, pues realmente noto el sabor del café. Aprovecho para ver a qué sabe el café. Y siento pues como si nunca hubiese fumado en mi vida. Pues, también a veces cuando te pasa algo que es por lo que dejas de fumar, el cerebro como que bloquea un poco, ¿no? la opción y te hace llevarlo un poco más fácil. No sé si es eso o si es que esta vez es definitivo, pero me siento muy muy bien, la verdad.
En el procés d'un any per deixar de ser fumador, l'Òscar li dona molt de valor a sentir-se acompanyat per l'equip professional de l'ICO, fins i tot per WhatsApp. Ara, després que el seu cap fes el clic que li calia per girar l'esquena al tabac, l'Òscar Notario Varela diu que la seva vida i la del seu entorn familiar i d'amistats ha canviat a millor i fins i tot es planteja nous reptes.
Pues al final voy a aprovechar esta segunda oportunidad que me ha dado la vida. Y luego también tengo muchas ganas de empezar a hacer deporte, lo que ya de hecho a partir del mes de junio podré empezar suave, con lo cual tengo muchas ganas, eso sí.
Aquest dissabte, 31 de maig, es commemora el Dia Mundial sense Tabac i per parlar sobre els tractaments i quina és la situació actual, avui ens acompanya a l'altra banda de la pantalla la doctora Cristina Martínez, que és investigadora i també cap d'unitat de control del tabac de l'ICO. Bona tarda, doctora Cristina, i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda.
Pel que fa als tractaments, ja fa un any que la sanitat pública inclou el tractament farmacològic del todacitan per deixar de fumar. En què consisteix aquest tractament? Quina és la seva eficàcia? I si han aparegut en aquest any algun tractament més en aquest cas per deixar de fumar?
Bé, el todacitan és un medicament que a la base és la citicina. Aquest és un compost d'origen vegetal i fa molts anys que es coneix, el que sí que no estava inclòs dintre del que és els tractaments o les guies de tractament i també el que és tota la prestació sanitària que dona el govern com medicaments prescrits. Funciona com un agonista parcial de la nicotina i això vol dir que els receptors que s'encenen amb la nicotina s'aplaquen o es bloquegen de forma parcial. Per tant, la persona que fuma no té aquest subidon de plaer i, per tant, no té la sensació o les ganes de fumar. Per això molta gent deixa de fumar amb aquest medicament. De totes formes, no és l'únic medicament que existeix i que està finançat per la sanitat pública. Existeixen uns altres, també la variniclina, i altres fàrmacs que no són de prescripció, però que les persones que ho vulguin poden anar a la farmàcia, com la teràpia substitutiva de nicotina.
Del tabac de l'ICO, heu notat que cada vegada hi ha més persones que vulguin deixar de fumar?
En els darrers anys hem observat un interès creixent per deixar de fumar, segurament degut a després de la pandèmia, que moltes persones van prendre més consciència sobre la seva salut, i el fet també que el que hem comentat, que el finançament públic dels tractaments estigui dins de la cartera de prestacions sanitàries ha facilitat que les persones consultin professionals i que, de fet, a la nostra unitat tenim més persones que vulguin deixar de fumar, evidentment, per tal d'evitar una malaltia relacionada amb el tabac.
Pel que fa a la indústria tabaquera, reconeix que fumar tabac és perillós per la salut, però ha posat al mercat productes substitutius, com hem sentit darrerament el tabac escalfat, les cigarretes electròniques, també aquestes bosses de nicotina, uns productes que tenen una regulació, podríem dir, més laxa que el tabac i que estan dissenyats precisament per diversitat de colors i olors, que són un reclam en aquest sentit pels joves. Teniu la sensació que, tot i que s'ha avançat molt pel que fa en els tractaments i amb, com comentaves ara mateix, no?, de cada vegada hi ha més persones que vulguin deixar de fumar, aquests productes fa que hi hagi passes enrere?
Bé, és una preocupació compartida el fet de que tinguem nous productes de tabac, que aquests nous productes siguin molt atractius pels joves, tant les bosses de nicotina com les cigarretes electròniques, i la indústria ha trobat amb aquestes noves vies un espai pels joves, que són els nous consumidors. Aquests productes tenen diferents formats, que són atractius, amb colors, amb sabors, amb olors atractius per ells i que, a més, es publiciten per un màrqueting moltes vegades digital amb gent que, bueno, que són influencers. Per tant, per nosaltres pensem que és una preocupació i poden donar una passa enrere en tots els avenços que durant dècades hem fet, no? Perquè tenim una regulació molt ferma, molt important en Espanya, no es pot fumar gairebé enlloc dels llocs públics i bueno, això ha estat molt important, però aquesta desnormalització que hem fet fa que amb els nous productes que es poden fumar a tot arreu i a més s'amaguen de forma molt fàcil, fa que la desnormalització que havíem aconseguit doncs torni a tenir un impacte sobretot en els joves. I poden ser una via de consum i d'iniciació en gent molt jove, d'entre 11 a 12 anys, que fa que siguin addictes a la nicotina i que en el futur puguin consumir productes ja no la nicotina a través de bossetes o de cigarretes electròniques, sinó també de productes manufacturats de la nicotina, com són les cigarretes manufacturades.
Fins a quin punt aquests productes que comentàvem són perjudicials per la salut? Ara comentava que aquesta és una via d'iniciació, en aquest cas, en el consum posterior del tabac, però aquests productes en si, quins efectes poden tenir a la salut?
Bé, encara estem una mica a les beceroles o al començament d'estudiar aquests productes perquè fa relativament poc que estan en el mercat, però el que sí que sabem és que tenen substàncies tòxiques com, per exemple, el formaldehid o la acroleïna i fins i tot metalls pesants que estan relacionats amb el càncer. Les cigarretes electròniques en concret sí que sabem que provoquen problemes respiratoris i cardiovasculars i encara ens falta conèixer els efectes a llarg termini, que això ho desconeixem. En el cas de les bossetes de nicotina, sabem que produeixen addicció i en algunes vegades aquesta quantitat de nicotina fins a fa poc era molt més alta, aquesta quantitat de nicotina, que en les cigarretes. Per tant, produeix un efecte important, que és l'addicció al tabac i a la nicotina, especialment en els joves. Això és realment preocupant perquè, com hem comentat abans, aquests productes no són innocus, tenen productes i substàncies nocives i a llarg termini veurem totes les conseqüències.
Abans feia referència a la regulació que tenim, que gairebé doncs, a la majoria de llocs públics no es pot fumar. Avui coneixíem també que en aquest cas que el Ministeri de Sanitat està elaborant un projecte un avantprojecte de llei en el qual doncs, posa sobre la taula que es prohibeixi fumar en terrasses, vehicles comercials, campus universitaris, discoteques a l'aire lliure. Des de la Unitat de Control de l'ICO, com ho veieu aquestes noves incorporacions que poden haver-hi en aquest projecte de llei?
Doncs pensem que és una mesura molt bona. De fet, ajudarà encara a desnormalitzar més el consum de tabac en els llocs exteriors, que és on realment ara es concentra el consum de tabac, en terrasses, en platges, en llocs a l'aire lliure, on sembla que no estem exposats, però sí que estem exposats, i es dona també l'efecte de la normalització d'aquest consum, quan el que volem és desnormalitzar el consum de tabac a la societat. Llavors, aquestes mesures són molt importants i nosaltres durant molts anys hem monitoritzat el consum de tabac en aquests llocs per tal de demostrar que l'exposició passiva existeix i que hi ha concentració tant de nicotina com de partícules nocives per la salut en concentracions bastant altes, sobretot si els llocs són semi-tancats, és a dir, terrasses que tenen diferents paranys en els quals sí es concentra la nicotina i la combustió de les cigarretes i que són nocius per la salut de les persones. Per tant, són mesures que realment nosaltres hem assessorat el govern que les inclogui i hem fet recerca per tal de demostrar que aquest fum es dona en aquest tipus de llocs semioberts i fins i tot oberts amb molta densitat de persones.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Doctora Cristina Martínez, investigadora i cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens seguirem parlant en d'altres ocasions. Que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies.
I seguim en l'informatiu i parlem ara de La Meva Farmàcia, que és la nova aplicació que connecta pacients i farmacèutics per millorar la comunicació i també la qualitat de l'atenció. L'eina ofereix un historial dels medicaments dispensats, prospectes digitals o un registre de les lectures de pes o pressió arterial.
És La Meva Farmàcia, la nova aplicació mòbil que vol optimitzar l'atenció farmacèutica i que ja està operativa a la meitat de farmàcies catalanes. Amb aquesta eina, tant usuaris com professionals poden consultar l'historial amb els medicaments dispensats a cada pacient.
El pacient podrà veure tota la medicació que ha retirat, vale, a qualsevol farmàcia a Catalunya. Per nosaltres també és un gran avantatge, ja que nosaltres podrem veure les dispensacions que s'han fet anteriorment i si el pacient ens refereix d'una pastilla de color groc, que nosaltres desconeixem quina pot ser perquè hi ha un munt, podrem mirar el seu historial i veure, mira, és aquest medicament d'aquesta marca.
L'APP també té integrat un mapa amb les farmàcies obertes més properes i els serveis que ofereixen. A més, s'hi pot consultar informació d'utilitat sobre els medicaments i la seva aplicació.
Imagini's que, jo sé, que es perd el prospecte. Doncs hi ha una opció que és descarregar el prospecte i pot tenir el prospecte al mòbil. En aquesta aplicació hi ha consells de salut, té uns vídeos integrats en el qual nosaltres ens podem formar, doncs, no sé, per exemple, sobre inhaladors. Doncs, fiquem un clic i ens explica com hem d'utilitzar aquests inhaladors. L'usuari pot accedir a temes de salut de la seva medicació d'una font molt fiable, perquè a dia d'avui a internet hi ha moltes fonts, però poques són fiables.
Properament s'habilitarà un sistema de missatgeria perquè els usuaris puguin contactar amb les farmàcies i resoldre dubtes. D'altra banda, l'aplicació també ofereix un registre de les dades que es mesuren a les farmàcies, com ara la pressió arterial, el pes o l'alçada.
El pacient al seu mòbil podrà veure un historial dels cops que ha vingut a la farmàcia, vale? I quin registre s'ha tingut en cada cop. És una forma de tenir les dades digitalitzades i les té accessibles a qualsevol moment. Parlem de hipertensió, parlem de diabetes, colesterol, mesures antropomètriques, més que res per comoditat per al pacient, perquè és que el paperet de tota la vida es pot perdre, es fa malbé, en canvi, el que és digital el tenim sempre a sobre.
L'objectiu és que en un futur la informació de l'aplicació s'integri en La Meva Salut i en l'historial clínic del pacient. Creada pel Consell de Col·legis Farmacèutics a Catalunya i consensuada amb el Departament de Salut, l'aplicació es pot descarregar de manera gratuïta.
L'Escola Municipal de Música, Centre de les Arts, ha obert la preinscripció per a nous alumnes pel proper curs. Es pot formalitzar de manera telemàtica o presencial a la seva seu provisional a la carretera del Mig número 85. Si s'opta per la forma presencial, cal demanar cita prèvia, que es pot demanar a través del telèfon 93 403 2940 de 10 del matí a 1 del migdia. El termini finalitzarà el 8 de juny. Pel que fa a la preinscripció de l'alumnat de 0 a 1 any, es farà al setembre. Santiago Ballester renova el seu mandat com a president de l'UMBAI després de la celebració d'una assemblea extraordinària que ha aprovat els comptes corresponents al 2024, el pressupost per aquest any i la memòria d'activitats de l'any passat. Ballester forma part de la Junta Directiva des de l'any 2012 i des del 2018 presideix l'Associació Empresarial i Unió Patronal Metal·lúrgica de l'Hospitalet i el Baix Llobregat. I el recinte de la Farga es converteix des d'avui i fins diumenge en l'epicentre dels productes saludables i del consum responsable i ecològic, amb motiu de Biocultura, el saló de referència a Espanya organitzat per l'entitat Vida Sana.
Al voltant de 400 expositors presenten tota mena de productes i serveis, majoritàriament d'alimentació, però també en presència d'altres sectors, com la cosmètica, la roba i fins i tot el turisme. Pel que fa a l'alimentació, els productes de proximitat i d'agricultura ecològica són el pal de paller.
És molt important l'agricultura agroecològica, ja no només pel producte, que és un producte sostenible, de qualitat, sense pesticides, que això tothom ja ho sabem, sinó per tota la vessant social que hi ha darrere. La proximitat, la pagesia, les famílies. Garantim que les famílies puguin seguir-se dedicant al sector primari, en aquest cas l'agricultura.
La sensibilitat social sobre els productes ecològics i saludables s'està estenent cada vegada més al món de la neteja, la higiene i la cosmètica, ja que cal recordar que ens alimentem també a través de la pell.
Después de un camino recorrido con la alimentación y preocupándonos por lo que ingerimos desde el punto de vista de lo saludable, que esté libre de toxinas, estamos empezando a comprender que a través de la piel también nos alimentamos y que lo que ponemos en la piel también pasa y entra a tu cuerpo y por lo tanto buscamos algo que sea 100% de origen natural.
Entre el públic de biocultura n'hi ha que venen per curiositat, però també per convicció de vida saludable.
Sempre veiem coses noves, sempre diferents productes i practiquem segons la marxa, o sigui, a casa. No és una cosa que sí que ens agrada la filosofia més, sempre més alternativa, més ecològica.
També tenim pues, algo de gallines, o sigui que fent una mica de tot, no? Anem comprant eco, comprant normal i mengem de la nostra horta.
Igual que fem i, també vi, també.
Sí, fem vi
ecològic i bueno. Sí, fem diferents cosetes.
Biocultura fa una crida a la població perquè sàpiga distingir els productes bio fiables, que han de portar un distintiu oficial. El comitè organitzador recorda que molts productes amb la paraula bio a l'etiqueta no vol dir que ho siguin de veritat, sinó que es tracta de greenwashing, el rentat de cara verd. A banda de les empreses expositores, Biocultura inclou un ampli ventall d'activitats divulgatives i de sensibilització, i també un espai més lúdic, amb food trucks, per gaudir del menjar ecològic i saludable.
Biocultura es farà aquí al recinte de la Farga fins diumenge i a l'edició d'enguany s'esperen més de 50.000 visitants.
L'AS complirà la temporada vinent 10 anys consecutius a la primera nacional femenina de waterpolo, un aniversari que demostra l'estabilitat assolida per l'entitat de Santa Eulàlia.
El 8 de maig de 2016, l'AS aconseguia complir l'objectiu pel qual portava temps lluitant, l'ascens a la primera divisió femenina de waterpolo, la segona màxima categoria estatal. Moltes temporades després, l'entitat de Santa Eulàlia està plenament consolidada i el curs vinent serà el desè consecutiu a la categoria de plata. Una estabilitat que enguany ha dut el conjunt de Judit Pujol a completar una temporada de nota, en un any amb molta igualtat i on l'AS sempre ha estat molt competitiu.
Continuar, de acuerdo, algunas continuarán, otras no, entonces vendrán nuevas incorporaciones con muchísimas ganas y como siempre la próxima temporada será la décima, que estaremos aquí en la Liga Nacional, significa que es un equipo consolidado y que vamos a por ello, con muchísimas ganas.
La desena temporada de la segona màxima categoria arriba després d'un any en el qual l'AS ha hagut de disputar la fase per evitar el descens, tot i que per nivell la salvació es va assolir amb certa tranquil·litat setmanes abans del final. De fet, a la primera fase es va lluitar fins a l'última jornada per intentar entrar en el grup de l'ascens. Per tot, la valoració és positiva.
Estoy muy contenta, ha sido una temporada muy dura porque todos los equipos tenían mucho nivel, todos queríamos salvarnos. Mucho trabajo, trabajo diario, siempre digo, a partir del trabajo se consiguen los objetivos. Hemos trabajado mucho, nunca hemos parado de trabajar.
Judit Pujol seguirà liderant l'AS la temporada vinent, amb el convenciment que el club seguirà a la categoria que li correspon, la primera nacional femenina de waterpolo.
I continuem amb un dels noms propis de l'AS, la waterpolista hospitalenca Paula Crespí, que es va formar al club de Santa Eulàlia i que actualment milita al club natació Sant Andreu. No ha pogut arrodonir una bona temporada amb el Sant Andreu, ja que hi va perdre el decisiu partit pel títol de Lliga contra el club natació Sabadell. Amb un resultat molt ajustat, de 8 a 7, les de Sabadell es van imposar a les barcelonines, que tot i escurçar el marcador l'últim quart amb un gol de Paula Crespí no van poder guanyar. Per la Lliga, però Paula Crespí fa una magnífica temporada amb el Sant Andreu i s'enduen 4 títols a la vitrina, alguns tan importants com la primera Champions League del club i de la mateixa Paula Crespí, un títol guanyat precisament davant del club natació Sabadell fa unes setmanes. També ha guanyat la Copa de la Reina, la Supercopa i la Copa Catalunya. I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'una vintena d'entitats de Bellvitge s'han unit davant la recent organització de les anomenades patrulles ciutadanes al barri. En un comunicat que han emès avui, rebutgen aquest moviment i demanen a l'Ajuntament que actuï amb urgència per garantir la seguretat al barri i implementi mesures de seguretat efectives. A motiu del Dia Intermundial contra el Tabaquisme, avui hem conegut el cas de l'Òscar Notario, un jove que segueix tractament a l'ICO per deixar de fumar. Un ensurt de salut ha estat el motiu pel qual hagi decidit posar-se en mans de professionals. Els productes ecològics i el consum responsable de biocultura omplen des d'avui i fins diumenge el recinte de la Farga Centre d'Activitats. El Saló arriba a l'Hospitalet amb 400 expositors, més de 300 activitats i l'organització espera uns 50.000 visitants. Això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.